El programa d'avui és el número 40 de la segona època de La Porta dels Somnis i està dedicat a Francesc Trabal. És un dels programes que forma part de la sèrie dedicats a un sol autor, a un autor del qual no fa pas gaire s'ha celebrat un aniversari. No recordo si de mort o de naixement, tant li fa. Perquè és benvingut l'aniversari si serveix per treure la pols a la desmemòria literària d'aquest país d'amnèsics selectius. La llàstima és que després ningú no en torna a sentir ni gall ni gallina. I la llàstima també és que uns aniversaris es xafen als altres i ens trobem que si tens la mala sort d'haver-te mort o nascut en una data que algun altre prohom també comparteix, es pot passar com l'escriptor de les Terres de l'Ebre, el Joan Sebastià Arbó, a qui mossèn Cinto Verdaguer involuntàriament ha fet la llesca. I ja se sap que això de repartir i diversificar no és cosa que en aquest país nostre es prodigui gaire, ni en la memòria literària ni en altres afers més prosaics. Bé, potser que no m'enrami més del conte. Aquest autor d'avui, el Francesc Trabal, sabadellenc de la primera meitat del segle XX, va escriure just abans i just després de la Guerra Incivil. I per a mi va ser una mena de descobriment inesperat quan estudiava la carrera de Filologia. I em va tocar estudiar-lo amb ell. I em va sorprendre tan gratament que sempre més l'he tingut en el prestatge dels meus autors preferits. És un autor especial del qual se n'ha fet un estudi prou extens i interessant que també es menciona i se cita repetides vegades durant el programa d'avui. Aquest programa barreja, doncs, l'ingredient de la informació i la documentació necessària per a situar l'autor que ens ocupa i la imaginació desbordant del protagonista, el Francesc Trabal. La llàstima és que, al nostre parer, la balança no queda prou ben equilibrada. I en aquest cas, el Quim Soler, pensem que no va saber treure tot el suc d'un escriptor com el Trabal, amb el qual l'unien moltes coses, com ara l'afició a un cert humor. Escolteu, si no, aquesta descripció entaforada enmig d'un text de la novel·la Vals. Tots els retrats a l'oli que penjaven de les parets feren un badall enorme, llarguíssim, i estiraren els braços com desentumint-se. El cap del senglar, dissecat, obria els ulls en pausa. Les cadires s'assegueren cansades i el divà s'ajaçà aplanat. Només la pell d'os blanc continuà immòbil, absent, sense cap alè de vida, com de cartró pedra, i amb aquell posat de tant semendona que prengué des que l'obriren pel ventre i la plantificaren allí per dissimular les rajoles mitges costronades. Però ja se sap que en qüestions de creació també hi ha alts i baixos, i com que aquest programa és un programa unipersonal de cap a peus, o quasi, i l'estat anímic o de potencialitat creativa de l'autor influeix en el resultat, no sempre es pot ser genial. Bé, jo us parlaria de bona gana del meu treball, però aquest no és ben bé el meu programa. Per tant, us deixo amb el Quim Soler i el seu equip, que ara fa 17 anys ens explicaven això que ara sentireu a continuació per Catalunya Ràdio. Bona nit.
La porta dels somnis.
Aquest és un programa de creació literària. Benvinguts siau, doncs, al món dels somnis, de la imaginació, perquè recentment s'ha descobert una variant de la imaginació que només es dona a l'altra banda de la porta dels somnis. I recentment també s'ha descobert una variant de l'aranya argiop, l'argiop lustral, que té 12 parells d'ulls, 6 parells dels quals són per veure-hi de dia i la resta de nit, ja que aquests tenen propietats infraroges. Dels ulls diurns, la meitat hi veuen en color i l'altra en blanc i negre. Els de color només els fa servir els dies ennuvolats i grisos, perquè l'argiop lustral es deprimeix amb una facilitat corprenedora, així com s'anima per un no-res i aleshores teixeix unes teranyines força peculiars. Si fes servir sempre els ulls de mirar en color, la seva vida se li retallaria quasi a la meitat. Tal és la despesa d'energia que l'ús de la pigmentació ocular li representa. Per això, en les regions de nebulositat freqüent, la lustral ni es troba, tot i que allà s'hi fa una variant de la qual ja en parlarem en un altre programa. L'alostral és un araneït mancat dels sentits de l'olfacte i de l'oïda. Malgrat que en el segment abdominal tingui el dibuix d'una orella, que alguns identifiquen més aviat amb un cor esprimatxat de disseny déco. El mascle, tot i que és molt més gros que la femella, presenta un aspecte molt més escanyolit, potser perquè està condemnat a arrossegar una pota immensa, quasi el doble de desenvolupada que la resta del cos, que no és altra cosa que el seu òrgan sexual. Gunther Munstrom, un curiós científic danès i home de gran paciència, amb unes lents i aparells de la seva invenció, va aconseguir l'any 81, concretament la nit de Santa Àgata, filmar la dansa talàmica del mascle lustral, que, amb el pes de la pota genital posada a punt, es transforma en quelcom digne de les millors pel·lícules de riure. Després de l'acoplament, que pot durar un mes i mig i durant el qual la femella no para d'engegar picades i guitzes al fervent inseminador, aquest es doblega solemnament sobre el seu cos i es cruspeix la pota sexual. Després s'amaga sota terra i entra en fase letàrgica fins que esclata la primavera i tot torna a la vida, transformat en papalloneta d'aspecte senil, que tot just aconsegueix de volar 7 metres escassos, cau i mor lentament, molt lentament. Pot tenir una agonia que es perllongui durant un mes i mig. Això si un ratpenat no se'l menja abans. La teranyina de la femella, quan és feta en dia assolellat, assoleix uns nivells de perfecció inimaginables. Però el que és més remarcable és que els dibuixos concèntrics van calcant les formes del paisatge que té al fons. O sigui, que segons com la mires, la teranyina és invisible, perquè totes les línies coincideixen fidelment amb les dels contorns dels arbres, de les cases, dels turons i de les sínies. Tot un símbol de ciutadà plenament integrat. Però el nostre ciutadà, el protagonista d'avui, era un home que, segons l'autor del llibre guilleguí, Miquel Bach, ja de ben jovenet havia enfilat de dret un humor absurd i gratuït, de riallada estentòria o de desconcertat mutisme. Contava Joan Oliver que els escolapis, on havien coincidit a la classe del pare Rimblàs, abans no es destriessin els estudiants de comerç i els de batxillerat, es feien ja dues revistes. L'una, la dels il·lustrats, que seguirien el camí de les lletres, les lleis i la medicina. L'altra, la dels comptables, els teòrics, els passants. Ell era d'aquests darrers. I de la revista que feien ens n'ha arribat gairebé només el títol, prou il·lustratiu del que devia ser. La revista es deia L'Ai, Ai. Els quatre fulls fet a mà eren plens, a més, de ninots desmanyotats, a l'estil dels que anys a venir serien els del llibre l'any que ve. Tant l'una com l'altra revistes eren exemplars únics manuscrits i calia pagar un tant per llegir-les. No cal dir com acabaren, perquè, entre d'altres gràcies, si cap en tenien, hi havia el fet d'ésser clandestines, un repte a la mordacitat i a la complicitat col·legials. Suposem que ja fa estona que us heu adonat que estem parlant de Francesc Trabal, que va néixer a Sabadell el 1899 i va morir a Santiago de Xile el 1957. Va ser cofundador del grup de La Mirada. Va publicar un seguit de llibres marcats per un humor sarcàstic i absurd, entre els quals destacaríem Judita, publicat l'any 1930, Quo Vadis Sánchez, l'any 1931, Hi ha homes que ploren perquè el sol es pon, l'any 33, Vals, l'any 35, i Temperatura, l'any 47. Aquí caldria ara fer un incís per remarcar l'ascendent que sobre el jove Trabal havia tingut un tal Lluís Parcerissa, des de la Congregació Mariana i la Fulla Salau, a Belles Arts i a l'Associació de Música. Perquè Molt probablement va ser també d'expressió impresa, que no va anar gaire més enllà de la mitja dotzena de números. L'anomenaven, això, Fulla Salau, i la repartien gratuïtament els diumenges al matí, Rambla amunt, Rambla de Sabadell avall. La fulla es mantenia per la publicitat, que emmarcava el text a manera d'orla pecuniària, i, és clar, pel dentista Marcet, home de prestigi que els emparava, com a director, de les raons que poguessin suscitar. Però Trabal semblava fatalment predestinat a buscar les pessigolles als seus contemporanis. L'art de crear-se enemics en què, del diari estant, s'esmerçaria a excel·lir. Així, d'un article agosarat com contra la banda municipal, arribà al final sobtat de la prestigiosa protecció i, desemparada, la fulla plegà veles. Trabal, àlies la Pepa de Déu, per una punzella encesa que diuen duia a cada galta, va rebre la visita de la banda municipal, que l'obsequià amb un magnífic biberó. Que s'alimentés ben alimentat, li encomanaren, que quan tindria les galtes prou rodones les trobarien de valent. L'humor trabalesc era, doncs, propens al contagi, i aquella ufanosa cara de salut, una constant provocació no sempre continguda. Francesc Trabal va formar part del grup de Sabadell juntament amb Armand Nubiols i Joan Oliver. Ell n'era, de fet, l'impulsor. Gràcies a una imaginació fèrtil i en moviment constant que feia de Trabal un perfecte entusiasta. Fou, des de molt jove, un periodista brillant i audaç que s'inclinà posteriorment per la literatura com a autor d'unes novel·les que suscitaren els elogis dels crítics més reputats del moment, entre ells Carné i Riba. La seva solució personal davant la crisi del gènere novel·lesc fou un tipus de novel·la refinada, artificiosa i brillant que s'aparta radicalment de la decimonònica que encara tenia adeptes i tracta de relacionar-se per la seva temàtica, estructura i estil amb models europeus de l'època, com per exemple Proust o Gide. Trabal s'havia proposat de guanyar el Premi Creixells, l'actual Sant Jordi, i no va parar fins que ho va aconseguir. I això va ser, segons el nostre parer humil, a base de renunciar al propi estil, en certa forma. Trabal va guanyar el Creixells l'any de la Guerra 36, amb la novel·la Vals, una obra que s'allunya força de la producció habitual de l'autor i que, en alguns dels seus passatges, ho sentim, però arriba a fer la competència als somnífers. Malgrat tot, Vals és una novel·la no gens menyspreable, de debò. En el seu punt culminant, adopta aquest to. El Vals ja havia començat. De cap a cap de dia, davant de banda del seu escenari, Zeni no parava de lligar giravolts. Quan la seva mà prenia una mà, les seves cames es flectien en una reverència i en unes altres cames. Un sol ritme el movia. I aviat no se sabia si el ritme era ell, si era ell qui l'infonia a tot el que el voltava. La seva sola presència, el seu somriure, la claror dels seus ulls i del seu front encomanaven per tot una gràcia, una felicitat, un benestar excepcionals. Entre el seu món habitual, cap rancúnia no l'espiava, sinó una mica de neguit d'unes quantes mares que no veien clar com aquells giravolts acabarien, les quals, amb tot, participaven d'aquella fascinació dolça, sense estrèpit, de Zenit. Zeni havia tingut el secret de no esdevenir un ídol popular, de no haver-se erigit en líder. Només era l'ídol, el líder de cadascuna de les seves amigues, però només per a elles soles. El seu èxit era aquest, de no haver ambicionat un èxit col·lectiu, sinó èxits individuals. Era alhora el motiu de l'existència de mil vides, però cap d'aquestes vides no tenia els ulls despaciats. Tots aquests ulls sabien la mateixa dolçor de trobar a prop la dolçor de Zeni per a ells sols. Zeni acabava de muntar un castell complicadíssim que només ell podia mantenir, aprofundint el seu paper d'equilibrista genial, no tocant de peus ni en la maroma, i gira voltant-hi amb vertiginositat invisible. El seu vals no tenia ni començament ni fi, no podia aturar-se, sinó tot el castell s'esmicolaria. Si es girava només a guaitar-lo massa, perillava de rodar-li el cap i de perdre's en el buit extenuat. Com una baldufa ressonant, la mà que estira el fil que sap on era. I qui sap què l'aturaria? Tot conspirava entorn seu sense ell adonar-se'n. La seva joventut exigint-li altres gaudis. Les mil joventuts que vivien del seu èxtasi perillant de sentir així mateix altres exigències. Mil fets concrets, mil voltes a punt d'entrebancar-li els peus i de fer-lo espetegar contra un mur immens que ell no veia, que la seva pròpia velocitat li impedia de veure. El seu joc, el seu vals, prenia formes d'eternitat. I Vals, de Francesc Trabals, acaba així. A la terrassa del Gran Hotel, quan Zeni la travessà per anar al buró, un violí miserable, d'americana, feia filigranes als peus d'una noia rossa que uns quants monocles espiaven. Zeni es reconegué amb joia. Encara un vals... Un vals llefiscós, un vals esfraïdor. Zeni girà el cap per si veia caure les llàgrimes d'aquell violí. Dins l'ascensor, quan unes notes al lluny encara li ferien l'oïda, Zeni no sabé si també ell havia de plorar. No sabé si havia de riure. No sabé si hauria desitjat que aquella mena d'armari dins el qual pujava i pujava per l'ull de l'escala hagués caigut a plom i s'hi hagués enfonsat sota terra. Una noia l'esperava al corredor del segon pis. Una cambrera esbelta, amb uns turmells estilitzats, amb uns llavis taronja, l'acompanyà a la cambra. No tingué temps d'enretirar-se quan anava a sortir. Zeni, d'una revolada, la prengué per la cintura i li besà els llavis. Aquest no és l'humor sarcàstic, la ironia corrosiva i l'agilitat expositiva del millor Trabal. Les edicions dels Quaderns Crema en poc temps han editat, més ben dit, han reeditat tres llibres de Trabal. Un d'ells, el que es titula L'any que ve, és prologat per Josep Carner i du il·lustracions del mateix autor, d'Antoni Vila Rufat, de Ricard Marlet, de Lluís Parcerissa, de Josep Maria Trabal, de Joan Oliver, d'Armando Viols i de Miquel Carreras. L'any que ve. Obres el llibret que du per títol L'any que ve i després del pròleg de Josep Carner apareix un dibuix esbalaïdorament primari que per la inicial P de la firma sospitem que devia ser fet per Lluís Parcerissa. Aquest dibuix, de la forma més matussera imaginable, representa un fascinerós amb la cara coberta, gorra de visera, un enorme punyal a la mà dreta i a l'esquerra una pistola amb el nuvolet d'haver-se acabat de disparar. I encara que la bala és a mig camí, el seu receptor i víctima està en l'actitud d'haver-ne rebut l'impacte. Es tracta d'un senyor amb bastó que li cau, barret bolet dur, que també és a mig camí del terra, i ell, que de corcoll, segueix el mateix camí. Amb el braç dret sembla que havia intentat inútilment de protegir-se el cos. De sota d'aquesta escena exemplar hi ha el següent text. El ferit, dos punts. Pum! Fulles Passejant més endins de l'any que ve, hi pots trobar un diàleg entre un senyoràs i un nen amb gorret de mariner, aquests dibuixats pel mateix Trabal, que encara era més mal dibuixant que en Parcerisses, que ja és dir. Doncs el senyor li pregunta al nen: «Com te dius, nen?» I el nen que fa: «Qui, jo?» I el senyor: «Sí, home, doncs a qui vols que ho digui?» Llavors el nen respon: «Oh, em creia que no ho digués en sentit figurat». Una llum elegantíssima, depuradora, ens ve de Sabadell, ens diu Josep Carné, el pròleg d'aquest llibre. Una crítica civilíssima, una causticitat reconfortant. Retinguem els noms d'Armand Nubiols, Lluís Parcerisa, Joan Oliver, Josep Maria Trabal, Antoni Vila, Ricard Marlet. Els veurem, ben segur, irradiar noves inquietuds de perfecció. Ànimes selectes unides per la cordialitat jocunda, per la curiositat subtil, per l'emulació quotidiana. Tenen grans deures a complir. Són barcelonins amb una perspectiva. Cap altra ciutat catalana, altrament, no supera Sabadell en passió pairalista, ni en modernitat d'esperit, ni en afany de lectura, ni en receptivitat, ni en energia actuant. És extraordinari el nombre de sabadellencs capdals que hom troba en els darrers temps de la Renaixença, de Maragall, que tenia sang sabadellenca fins al dia d'avui. L'Empordà ja és històric, el seu paisatge, el seu liberalisme, igual que la plana de Vic. Sabadell, avui, és la ciutat up to date. Quan la Biblioteca de Sabadellencs Il·lustres publicarà les obres contemporànies, francament contemporànies, fet i fet, ja han començat amb la reedició de Joaquim Folguera, on veurà, amb sorpresa, quina poderosa i curiosa fornal de l'esperit és aquella ciutat que tants de catalans han vist disfressada de grisa o de banal. Sabadell està en plena elevació i cerca d'afegir a la seva riquesa un do més durador que no pas la grassa benestança. Crec que el Vallès ha tingut 4 o 5 Atenes. No sé si fora escaient, em penso que no, de recaptar aquest títol, que té l'obligació d'ésser una mica britànica, una mica russa, una mica nord-americana, i no cal dir que una mica parisenca. Quan hom no pot escombrar els detritus, la higiene recomana que almenys hom aprofiti el temps per obrir de bat a bat les finestres. Que, si cal, les meves paraules espavillin encara les 1000 curiositats de Sabadell. Que la cara ciutat faci d'innovadora, i de crítica, i de maquinadora. Tot podem, covejosament, esperar-ho d'ella, d'ençà que els autors de l'any que ve i editors de La Mirada han empalat el nostre primer, de fora dins, defecte col·lectiu amb la llança de l'humor supersensible. I també, segons Carné, l'any que ve, el llibre l'any que ve, ens obre les potències de la pitjor de les nostres tares congènites, l'obvietat. Els catalans som obvis. I la ironia ens serveix d'instint compensador. El diari de Sabadell, Trabal, hi va tenir una secció anomenada D'un dia a l'altre. Aquesta secció, segons Miquel Bach, va donar amb regularitat els millors articles d'aquest autor, que, de fet, ja havien començat a la darreria de l'estiu del 1925, coincidint amb l'elaboració de l'any que ve, precisament. Aquí van aparèixer les columnes seriades de les històries sabadellenques, els ressons de Festa Major, les escenes de festeig entre promesos, la majoria de notes per a una biografia, gairebé tots els articles d'estirabot, breus i contundents, i sobretot hi feu aparició la tècnica de la impopularitat. D'un dia a l'altre s'estronca a primers del 1929, substituïda per notes i comentaris, quan, iniciada la diàspora barcelonina, la colla perdia presència a les pàgines d'un diari que es desliteraturitzava per moments, saturat d'articles sobre la indústria, el comerç i les finances. Malgrat tot, Trabal va ser l'únic de la colla, de Sabadell, que va continuar col·laborant al diari amb una certa regularitat, tot i que els seus articles havien perdut, justament amb la freqüència, una mica de la corrosivitat d'aquell humor. Tanmateix, el suport de la premsa diària, a què es lliurà fora de l'any que ve, tenia també les pròpies servituds que Trabal tractava de pal·liar, en part, amb la dosificació dels textos humorístics, el gruix dels quals, al capdavall, no va arribar a constituir sinó una fracció mínima de la seva obra periodística i, en part, amb un seguit de seriacions, aplegades sota subtítols específics, amb els quals esbossava blocs d'articles dotats de certa autonomia, si bé sovint força intercanviables. De totes aquestes sèries perfilades, la recollida sota l'epígraf de La tècnica de la impopularitat va ser, encara que tardanament, l'única amb propòsits paradigmàtics i vindicatius de la seva peculiar praxi humorística. Així, tot i que no pretenia adreçar-se en exposició doctrinària, la darrera mostra que hi aparegué havia de constituir la descripció confessa d'un mecanisme que tenia una decisiva retirada a l'escriptura automàtica, a cavall, però, d'una irresistible inclinació congènita al deport provocatiu. Encara un article espars, saber amb el que es compta, acabaria de rodonir la identificació d'aquesta tècnica amb el joc de les provocacions, singularitzat sota la divisa de l'art de crear-se enemics. I aquest és el programa de llibres de literatura, més ben dit, de Catalunya Ràdio, que s'emet des de l'altra cara de la Porta dels Somnis. D'altra banda, de cara a la paret, no és cap llibre per a mestres o pedagogs, sinó que es tracta d'un fantàstic recull d'articles humorístics. I segons ens diu Miquel Bach, articles humorístics que Francesc Trabal va publicar al diari de Sabadell entre el 1924 i el 1929. Iniciats contemporàniament els primers esbossos de l'any que ve, els textos aquí reproduïts semblen respondre a la secreta aspiració trabaliana negada a les seves novel·les d'estendre els pressupòsits estètics i humorístics de l'any que ve a la narrativa. Amb l'absurd i la provocació més detonant com a punt de partida, constitueixen una mostra de l'humor trabalià més genuí i la mesura d'una heterodoxia impossible. La tria, l'edició i el pròleg han estat a càrrec de Miquel Bach, com dèiem. Miquel Bach és nat a Sabadell l'any 1945 i és un bon coneixedor de l'obra trabaliana. Des de 1973, Miquel Bach ha anat publicant diversos articles sobre la colla de Sabadell. Té inèdit un opuscle del Coro de Santa Rita, altrament anomenat Grup de Sabadell, 1980, i està enllestint la tesi de llicenciatura sobre la història de la colla. Prometem solemnament que un dia parlarem més extensament de Miquel Bach a la Porta dels Somnis, perquè Miquel Bach no només és un bon coneixedor de Trabal i de la colla de Sabadell, sinó que és un poeta que es preocupa per obrir portes als somnis i als somnis de futur. I això, molt poca gent s'atreveix a fer-ho en un país de convalescents com el nostre. I ara que calli la música perquè Trabal, gran melòman, us farem arribar fins a casa d'en Francesc Trabal un dels seus articles del diari de Sabadell que ni més ni menys es titula Petita suite en re, primera part Beethoven, segona part Stravinsky, tercera part Borodin. li deia: «Moltes vegades, sentint Beethoven, he dit pares nostres per aprofitar el temps. Però mai no n'he pogut acabar cap sentint Stravinsky. I sentint Borodin, una vegada vaig passar tot un rosari i encara vaig tenir temps de dir-hi un pare nostre per als difunts i un altre per a les ànimes del purgatori». Aquest era l'article d'Entraval. I la emissora que esteu sentint és a Barcelona, a la Diagonal, cantonada... Però no, no us arrepeu encara tan fort al matalàs, que encara no és hora de dormir. Encara que sigueu en una cantonada del matalàs, perquè Trabal opinava que, més d'una vegada, algú ha exclamat: «Tanmateix caldria aixecar un monument al qui va inventar el llit. Anem a pams». Convenim que el llit és una arma poderosa, però no hem de deixar, aleshores, el matalàs. Però a nostra banda no ens dol, en aquesta qüestió, proclamar les nostres preferències, i si es tracta d'aixecar monuments, votem per l'inventor del matalàs abans que per l'inventor del llit. El matalàs és, sens dubte, un replanet de la felicitat. Arribeu a casa a l'hora d'anar a dormir i, a la que us topeu amb el matalàs, de tan bé que us hi trobeu, us sap greu de dormir-vos. El matalàs arriba a arrebatar-vos la vida. Us hi doneu absolutament, refinadament, com si fora de la seva carícia res més no us interessés. Quan hi heu trobat la posició, què se us en dona de tot del món que pugui aconseguir ni per un instant fer-vos canviar de geia? Ara mateix, en el temps que som, que la calor fa la bèstia remenant la cua, imagineu-vos la felicitat que encomana un matalàs a la platja, la panxa al sol i amb la visió de les onades jugant a la ratlleta i gaudint dels avantatges del progrés, pensant que abans a les platges, si algú anava a jeure-hi, s'havia de contentar jaient damunt la sorra, que pot tenir totes les gràcies que on vulgui, però que encara no té una flonjor definitiva a la sorra. I no cal dir a muntanya. Quina promesa d'un goig més aclaparant que l'estendre un matalàs amplíssim de sota quatre pins, amb un rossinyol extraviat, dues fulles que cauen, tres cagaradetes de pardal, quatre bous amb quatre esquelles. No fora cap mala idea proclamar l'oficialitat de l'imperi del matalàs com a un dels nostres ideals predilectes. Així com en altres èpoques havíem vist l'escampada dels monuments als soldats desconeguts, a les arts indígenes, als herois del poble, així ara intentaríem l'escampada dels monuments als matalassos, encarregant els projectes a experts de Catalunya. Cada monument, un matalàs. Cada matalàs, un símbol. Cada símbol, cada matalàs, cada monument, una reverència al català desconegut, que és, en una paraula, el que dèiem: posa't tranquil i vés-te'n a jeure. Aquest era un simple projecte d'elogi als matalassos. I aquest que us llegirem ara és un article que continua tenint plena validesa i vigència avui en dia. Només cal canviar el nom de pila del protagonista, però feu vosaltres mateixos, per favor. Amb motiu de l'excursió a Madrid dels alcaldes interins, la premsa donà la notícia d'haver-se robat en aquella ciutat a un alcalde una quantitat de 6.000 pessetes. De seguida, i no podem pas pensar el per què, la premsa digué: aquest alcalde era l'alcalde de Sabadell. Nosaltres, al llegir això, coneixent el senyor Esteve Maria Relat i Coromines, ja ens costa de creure-ho ja. El senyor Esteve Maria Relat i Coromines, el actual alcalde de Sabadell, que està tip d'anar a Madrid i que ja hi va com si fos a casa seva, no podia haver-se deixat prendre, així com així, 6.000 pessetes. Per això creiem innecessàries les manifestacions que ara ha fet aquest don Esteve Maria, negant que fos ell l'alcalde robat. I ara un altre article que se li assembla, i al qual vosaltres, estimats, també podeu posar-hi els noms i els cognoms que més ràbia us facin. Un diari que surt a la nit a Barcelona, en la seva edició d'abans d'ahir, publicava uns telegrames donant compte d'haver estat condemnat pels tribunals francesos el senyor J. Esplà per haver donat una mà de bufetades en ple boulevard al Caballero Audaz, un senyor de Madrid que molta gent de per aquí el coneixen. Els tribunals foren severíssims amb el senyor Esplà i el condemnaren a pagar com a indemnització al madrileny de Marras la grotesca suma d'un franc. Convinguem que un franc és avui la mínima expressió de la moneda. En comprar una capsa de llumins, doneu un franc com a l'estrena. Una goma per paraigua costa més d'un franc. Per un franc, si voleu comprar cordons per les sabates, només us en donen un. Pagar al Caballero Audaz a París, avui pot dir-se que costa només que un franc. Ara, caldria saber en quin país, en lloc de fer pagar indemnització, donarien quartos. Ei, però en totes aquestes encara no hem definit què és, segons Trabal, la tècnica de la impopularitat. Fem-ho, exemplifiquem-ho simplement amb un text del seu mateix inventor. Temps de calor. Què direu que no siguin vacinades? És l'època aposta per estirar-vos damunt l'herbei i sentir l'esgarrifança de les formigues baixant per la carena de la vostra espinada, per gronxar-vos davant d'una entradeta i sentir la fiblada de la mosca de pagès que s'aprofita de qualsevol minúscul calat dels mitjons o de les mitges, de la sorra amagant-se entre els cabells que sembla que vulgui preparar la cria. És l'època de les bajanades ran d'orella, si les noies no són massa esquives. És l'època que aclareix molts problemes a joves primissers que fins ara es pensaven que el món era complicadíssim. És l'època de la gassosa perla, l'única il·lusió d'estiueig per als que romanen a les ciutats subalternes i per divertir-se amb de refiar-se només d'aquestes pessigolles i dels terrossos de gel sucats dins de mil porqueries. Temps de calor. Aneu on vulgueu. És l'època, però de les expansions complimentoses i festives, com més americanes us traureu i com més mitges s'estalvien i com més suor perilla de comprometre-us, més ganes us venen de mostrar-vos afable, cordial, tolerable, i tot el que perdeu de roba ho guanyeu en ganes de devenir ben sociable. Aneu on vulgueu. A l'estiu, per això cadascú s'empesca tants d'acudits i cerca en la seva memòria tantes d'anècdotes que tinguin un pic de gràcia. Homes dol en arribar aquests dies de calor de no haver-se preocupat d'esdevenir amb temps, d'envestir amb temps, la tècnica de la popularitat. Un exemple de l'eficàcia de la qual cosa cadascú troba en cada poble. Avorrim, de totes maneres, nosaltres, l'esforç de penetrar aquella tècnica que tants barbamecs ha escampat i que a tantes degeneracions d'humor ha dut. I en el temps de la calor i tot, ens decantem partidaris d'una altra tècnica més arrebatadora, la tècnica de la impopularitat, per iniciar-se en la qual potser en tindríeu prou amb escoltar. Escoltar llegint aquestes ratlles en veu alta. Aquesta endevinalla. A veure si sabeu el que és una capseta blanca que s'obre i no es tanca. Us doneu? No us doneu? Bé, vaja, no us vull fer patir més. És una oua. el llenguatge de Trabal, amb castellanismes i barbarismes posats a posta, era d'allò més col·loquial i quotidià. Així mateix ens ho fa notar en Miquel Bach, el pròleg d'aquest recull d'articles. Amb la diversificació del pretext narratiu i al marge dels assaigs descontextualitzadors, Trabal emprenia un tipus d'article de caient netament col·loquial, al costat justament d'un altre de fil més narratiu o anecdòtic. El discurs col·loquial s'havia de caracteritzar, sobretot, perquè la parla adquiria ara el suport del gest i de la situació, a través d'unes mínimes connotacions contextuals, sovint a venes esbossades, d'un extraordinari rendiment narratiu. Així, recorria de cap a cap l'escenografia més característica del col·loqui popular, des de la conversa de carrer més quotidiana, a peu pla, entre amics aturats a la vorera, o al vespre, asseguts al portal, prenent la fresca entre veïns, fins que a la xerradeta de balcó a balcó, a la botiga, o als parlaments amb les visites, la mestressa i la minyona, les escenes de ball o de promesos. Posem-ne un altre exemple. Tots tenim una especial tendència a ésser cauts com més isolats quedem entremig de la vida quotidiana social. En una cambra, en un indret poc familiar, en una sala d'espera o en un vagó de tren. Molts moviments, molts gestos que inconscientment fem davant de la gent ens en guardarem ben bé prou quan la gent no hi és. Tenim la impressió que un ull vigilant, i no precisament el de la providència, en la qual sovint no pensem pas, àvidament està a l'aguait per fer veure què farem i què deixarem de fer. La permanència en un lloc, en aquestes circumstàncies, ens posa per això tan frenètics que moltes vegades, sols, ens ruboritzem. Tenim sobresalts i, si goséssim, cridaríem allò del «jo vull anar a casa», que devíem fer quan érem petits. Això, o, si som més valents, i en dir valents volem dir més despreocupats a la manera de dir-ho al poble, ens passa allò altre tan curiós d'espifiar-la en el moment culminant de la giragonsa. Recordo perfectament, no fa pas gaires dies, que trobant-me a casa d'uns amics meus i en l'absència del qui cercava, m'entretenia fent un solitari de mahjong. Molts no podrien fer aquest solitari, diguem entre parèntesi, sense donar-nos importància, però. M'entretenia, doncs, fent un solitari de mahjong. Ara sento que ha entrat algú que fa un solitari de Serra Vella. Ai, com passa el temps, ai senyor. Deia que... Ai, a veure si podré acabar. M'entretenia fent un solitari de mahjong. Ai, i ara no sé què anava a dir. Aquest article estirabot que us hem llegit ara duia el títol de Un que es perd, i el seu autor és en Francesc Trabal, autor també d'una novel·la tan interessant com divertida titulada precisament L'home que es va perdre. L'home que es va perdre comença amb una carta de la Sílvia al seu promès i protagonista de la novel·la, o sigui l'home que es va perdre. La Sílvia li dona carabasses a l'home. Li diu que no es vol casar amb ell. I després de dir-li que és bo, intel·ligent i agradable, l'engega dida, no sense fer-li saber que li torna l'anell, damunt del qual, en testimoni d'amistat, deixa dipositat l'últim bes que li haurà fet en vida. Lluís Frederic, llegir per segona vegada aquesta lletra i encara posar més la cara desesmada. El to de Sílvia era rotund. Anàvem equivocats. És una llàstima que no ens puguem casar. Ni tu serveixes per home casat, ni jo per dona casada amb tu. Definitiu. Sílvia no era dona per haver escrit aquella lletra amb l'intent de cercar una relació teatral, dramàtica. Altrament, la cosa no era pas tal com ella deia. L'escena de la corbata que ella esmenta devia fer-la decidir, però jo ja feia temps que hi havia la mar agitada. En fi, no hi hauria res a fer. Lluís Frederic, amb la vista encantada damunt la taula, deixava que les idees giravoltessin dintre seu, com en un calidoscopi mogut molt lentament i desfocat. Sílvia no renunciaria a la seva decisió. Lluís Frederic era xuclat per aquesta idea dominant-ne d'altres i experimentar la sensació d'una mena de vertigen engolidor que l'estimbava més avall que si anés en una vagoneta de muntanyes russes de parc d'atraccions. Un ensupiment fangós el prengué i quedà immòbil una llarga estona, al marge, absolutament, de tot ordre de temps. No hi ha dubte que a Lluís Frederic el pes de les carabasses no li fa gaire el pes, perquè queda més pensit que una figa al gener. I arriba a ser tan fort el pensament que comença perdent l'oremus i després perd una cigarrera, que era un record per a ell insubstituïble. La pèrdua d'aquella cigarrera dugué un tràngol nou a la vida de Lluís Frederic. El dia no tenia prou hores. Lluís Frederic organitzà una campanya per arribar a trobar aquell fòtil sentimental. Constantment desplaçava els seus servents, mobilitzà la policia i un exèrcit de detectius. Ell mateix es lliurà a investigacions arbitràries i minucioses. Amics seus li trameteren gent de tota mena, professionals quinzenaris, carteristes de tramvia, manipuladors d'hotels, poca vergonyes autèntics. Cada dia menjava a deshora. Si és que podia dir-se menjar el que llançava gol avall, deixava el llit així que es feia clar, freqüentava tota mena de bordells. Els diaris portaren anuncis de tots tamanys, publicar reproduccions fotogràfiques d'un dibuix que ell mateix havia fet de la cigarrera perduda. Hagué de suportar 1.000 desenganys després de 1.000 sobresalts davant de 1.000 portadors de la cigarrera perduda, que cap vegada resultà ésser l'autèntica. Però finalment va trobar la cigarrera. I va ser tal el plaer de la troballa i de tot el procés que va comportar que en Lluís Frederic es lliurà en cos i ànima a perdre i a trobar coses. Aquesta activitat l'arrossega a tota mena d'aventures internacionals, totes d'allò més divertides, fins arriba a Estocolm, concretament al capítol 17. La sala dels quatre dragons del Palau Reial d'Estocolm mai no s'havia vist tan plena, i tan plena de gent important. Els reis, els nois dels reis, els nebots, els cunyats entenats, i el cent centenar, i tota la resta de la família reial, els ministres, el Consell de Prohoms d'Estocolm, el Consell Municipal, representacions de la noblesa, el cos diplomàtic en pes, i tots els ambaixadors estrangers residents a Suècia. Un príncep romanès que era hoste de la reina, bé, vaja. És inútil d'entestar-se a seguir la llista. Gran com era aquella sala, aquella nit resultà petita, esquifida, i sort del bosc reial, o si no, aquella festa s'hauria dit migrada, puig que tot eren empentes. La democràcia de la corona sueca, però, no donava importància al que dirien els forasters, i cadascú, per la seva banda, procurava de no estar parat i de fer el que podia. Així, no és estrany que Levine, de bones a primeres, s'apropiés d'Helena Anders, la filla del primer ministre, i no la deixés en tota la nit, tot explicant-li aventures fantàstiques en les quals la imaginació del milionari estirava més la mà que la mànega. La imaginació d'un bon fabulador com Trabal sempre, sempre ha d'estirar més el braç que la màniga. I encara molt més si ens trobem darrere de...
La porta dels somnis.
I al final de l'home que es va perdre sorgeix la gran idea. Mai ningú no podria vanagloriar-se d'haver dut a la pràctica una idea tan gran. Es tractava que Picàbia, Lluís Frederic Picàbia, es perdés, que ell mateix desaparegués d'ell mateix, és a dir, perdre's. I això, si era difícil que ell ho realitzés tot sol, no ho era tant ajudat per bons camarades. I Lluís Frederic, en l'estat en què es trobava, cregué que era aquella realment la seva única salvació. Perdre's, perdre's! Però amb una condició, que ningú mai més em trobi, va dir. I aleshores es forjà el projecte, que no fou gaire laboriós, donada la pràctica entre tots ja tenien. Únicament calgué dissuadir sovint Lluís Frederic d'algunes suggestions que feia, empès per la riuada de contradiccions internes que el trasbalsaven. Miller i el general s'admiraven d'haver trobat una definitiva solució a les seves aspiracions de tant de temps covades i s'afanyaren a organitzar la pèrdua més sensacional de la seva vida. Es tancaren, de moment, en Picàbia, en una casa de Sant Germain, on romangueren prop d'una setmana, i allí convingueren tot el pla a seguir i determinaren tots els detalls de la darrera aventura.
La porta dels somnis.
La porta per on tots ens perdem cada nit. Ep, si no la passem en blanc, és clar. Un dels prologuistes de Trabal, Carné, diu: crec en les possibilitats infinites de la nostra raça, però les seves grans virtuts, les seves agudes capacitats, no les veiem sinó en estat silvestre. I no oblidem que per a nosaltres és qüestió de vida o mort una superació de l'indigenisme al natural, de l'obvietat. I un altre prologuista i estudiós de l'obra trabaliana afirma: l'humor heterodox d'en Trabal, en un país de convalescents, s'havia revelat un humor impossible. Bé, per fer aquest programa hem comès diversos actes d'il·legalitat, perquè hem usat i abusat de tres llibres editats pels Quaderns Crema, L'any que ve, De cara a la paret i L'home que es va perdre. I en aquests llibres, a més d'una nota a l'editor que ens fa saber que aquest llibre ha estat imprès sobre paper àcid, sense àcid, i que el relligat ha estat fet amb fil vegetal, etc., també es diu que cap part d'aquesta publicació, incloent-hi el disseny de la coberta, no pot ser reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com químic, mecànic, òptic, de gravació o bé de fotocòpia, sense la prèvia autorització de la casa editora. I que jo sàpiga, aquí avui ningú no ha demanat cap autorització. De manera que, tot i que la novel·la Vals, també de Francesc Trabals, Trabal, editada a 62, no hi ha cap prohibició, no hi ha dubte que el Daniel Guinot i un servidor, Joaquim Soler i Ferret, estem des d'ara, i a causa de La porta dels somnis, totalment fora de la llei. O sigui que pel que pugui ser, més val, més ben dit, més val que toquem el pirandó ara mateix. Apa, siau!